5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I naturalment, com sempre dic, amb tot un equip que fa possible que el Francesc Morgades pugui fer el 5 a la setmana. Un equip que encapçala el Toni Olivella com a cap de realització i l'home que porta tots els aparatos tècnics, ajudat, això sí, quan fa el falta, pel Marc Pujol. I després tenim un segon element important, que és la Goretti Martínez, que quan jo acabo de fer aquestes explicacions i vosaltres acabeu de sentir-les elles, ella agafa tot això i ho penja de la pàgina web de Ràdio Vilafranca per si ho voleu tornar a escoltar o voleu, doncs, repassar o buscar alguna cosa del passat que jo hagi pogut explicar. I ja sabeu, aquí som, doncs, aquestes 5 efemèrides, més o menys, de vides de persones o de fets importants de la història que anem desgranant. I, doncs, amb una última pota que ens ajuda, que és la música. Perquè la ràdio sense música seria, francament, un pastillot, no? Bé, llavors nosaltres sempre busquem una música per començar i com que, doncs, hem començat el mes de juny, hi ha una cançó que va fer molt popular el Dean Martin que es diu June in January, és a dir, el mes de juny, el gener, que era un d'aquells hits que es feien servir durant els anys 30 i que ens sembla que podria quedar molt bé aquí. Per tant, us deixem amb el Dean Martin i Jane in January.
In January, because I'm in love, it always is spring in my heart with you in my arms. The snow is just white blossoms that fall from above. And here is the reason, my dear, your magical charm. The night is cold, the trees are bare, but I can feel the scent of roses. And then it's June in January, because I'm in love, but only because I'm in love with you. But I can feel the scent of roses in the air. It's June in January, because I'm in love, but only because I'm in love.
Dos de juny de l'any 1882, el dia que mora a l'illa de Caprera, a tocar de Sardenya, el guerriller, activista italià i gran defensor de les llibertats, Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi era el segon fill d'un pescador de la regió de Ligúria. De jove va treballar de mariner i, bueno, li sempre atret pel mar i la marina. De totes maneres, va estudiar. Era un home amb grans preocupacions intel·lectuals i als 15 anys es va enrolar com a grumet en un mercant. I amb la sort de que en un moment determinat va salvar una noia de morir, que havia caigut en una fossa de morir ofegada, i el seu pare, que era un home de molt possibles, li va pagar l'estada a l'Escola Marítima de Gènova, entrant-hi el 1821, on va conviure amb mariners molt importants com el comandant Pesante, i es va definir com a mariner. El 1827, quan acaba tots els seus estudis, s'enrola en el Cortese, que viatjarà pel Mar Negre, per tota la zona d'Istanbul i tot allò, enmig de la guerra turco-russa i, per tant, bueno, haurà de fer feina. Quan el 1832 ja sigui capità de segona classe, ingressarà o es posarà de capità del Clorinda, que viatja també pel Mar Negre, i com que continua l'acció dels pirates turcs, doncs serà agafat per aquests pirates que el volen matar, quasi bé l'afusellen, però ell, àgil com era i hàbil com era, aconsegueix escapar. Entrarà, llavors, quan torni a la seva Itàlia, bueno, Itàlia, en aquell moment penseu que no existeix Itàlia, ell està al Piemont, entrarà al moviment de la jove Itàlia, que lidera el teòric Mazzini, guanyant els galons de capità a la Marina del Piemont, com dèiem, i que s'involucrarà també en la insurrecció del Piemont contra a favor de la unificació italiana, i també tornarà a ser detingut i tornarà a ser condemnat a mort perquè el consideren un dels líders d'aquest moviment, i també tornarà a aconseguir escapar-se, fugirà cap a Nice, després cap a Marsella, i allà s'embarcarà cap al Mar Negre, que ha sigut sempre el seu escenari, i Tunis també. Des d'allà diu, bueno, jo aquí no faré res, aconsegueix emigrar cap a Sud-amèrica amb nom fals, Borrell, es deia, es va fer dir Borrell, i s'establirà al sud del Brasil. Però les seves lluites per la llibertat no afluixen. A Sud-amèrica lluitarà per la independència de tota la regió de l'Uruguai, tot i que ell no és italià. Contactarà amb altres dissidents formant una societat que s'anomenarà la Jove Itàlia, de la qual ell arribarà o a la qual ell arribarà a presidir per tot el continent americà mentre entra amb una lògia maçònica. Després de lluitar contra Argentina, lluitarà contra Pere I del Brasil, a la revolució de la República de Bento Gonçalves de Silva, i tornarà doncs a manar quan aquest sigui primer fet presoner i després executat. Ell serà el jefe de tot aquell cos revolucionari de la jove Europa, que entrarà en guerra, també tornarà a entrar en guerra amb el govern argentí de Manuel de Rosas, amb el suport de Brasil i de l'Uruguai. Declarada la Gran Guerra el desembre de 1838, una guerra que durarà fins al 43, ell va fent la seva viu-viu, va aprofitant per avançar en la independència d'Uruguai, i el govern de Montevideo el designarà comandant de la flota. Ell, per tant, serà el màxim almirall de tota aquesta flota, però el 16 d'agost de 1842, en el combat naval del riu Paranà, les naus seran derrotades, les seves naus estan a mercè dels guanyadors, i llavors en Garibaldi optarà per cremar-les per no ajudar a que els contraris tinguin més vaixells. Tornat a Montevideo, organitzarà una altra unitat militar que es denominarà la Legió Italiana i que ajudarà el futur govern de Montevideo intervenint amb èxit en operacions decisives. Quan el 1848 s'acabi i es proclami la independència d'Uruguai, el Garibaldi sabrà que a Itàlia doncs també ha sorgit un moviment d'independentistes que volen unificar Itàlia de totes maneres, i per tant marxarà cap a Itàlia i participarà a la primera guerra de la independència italiana a les tropes del Regne de Savoia i en batalles a favor, com diem, de la independència dels territoris italians que en aquell moment ocupen Àustria i França, i que el moviment vol integrar en una Itàlia única. Es convertirà doncs en un heroi del poble italià i atacarà a Àustria, però quan Napoleó III aposti per la negociació i es torni doncs, un tebi, i llavors doncs, deixarà el Garibaldi amb el cul en l'aire i ell, enfadat, doncs, abandonarà l'exèrcit el 1859. Però en les conversacions de pau que té l'emperador Víctor Manuel II s'aconsegueixen diverses annexions, Lombardia a Itàlia, el futur projecte d'Itàlia, Lombardia, Parma, Mòdena, Toscana, Romanya, i aleshores el Garibaldi es torna a plantejar la seva opció i veu que tot allò que s'està fent només uneix la part nord d'Itàlia. Tota la part del sud continua en mans de França i continua en mans d'Espanya i, per tant, Garibaldi aleshores buscarà alliberar el que s'anomena el regne de les dues Sicílies, manat pel Francesc II de Nàpols. Les revoltes donaran pas a l'expedició famosa dels mil camises vermelles, perquè tots els seus partidaris van amb una camisa vermella. Al davant de les tropes de voluntaris arribaran a Palerm, seran rebuts, intervindran a la supressió de la resistència i es dirigiran cap a Nàpols, obligant el Francesc aquell de les dues Sicílies, o pel rei d'allà, a fugir cap als estats pontificis. El Garibaldi instaurarà una república amb un govern provisional com a pas cap a la Itàlia unida, amb un sol govern i amb la temptació d'envair els estats pontificis, cosa que al final no farà, perquè estan defensats per les tropes franceses. El Víctor Manuel l'atura i Garibaldi el reconeix com a rei d'Itàlia, però aleshores ell vol seguir amb les accions militars, l'altre diu que no, i per tant el Garibaldi, que entremig ha estat elegit diputat electe al Parlament italià de tota aquesta zona, acaba renunciant perquè diu no, jo el que vull és guanyar la guerra, i se'n va a viure a l'illa de Caprera, on, com dèiem al començament, morirà el 2 de juny de 1882. I com que la figura de Giuseppe Garibaldi és fonamental per entendre la unitat italiana, hem buscat una cançó que pogués, diguem-ne, expressar, si més no, aquesta necessitat d'unió. Hi ha una cançó del Michele Novaro que porta per títol Fratelli d'Itàlia, és a dir, Germans d'Itàlia, i que ens sembla que expressa aquesta obsessió que tenia Garibaldi per la unitat de la península italiana. Aquí la teniu. De juny de l'any 2001, el dia que a la localitat estatunidenca de Boston mora l'actor de cinema considerat mexicà Anthony Quinn, en realitat Anthony Rodolfo Quinn. Ell era fill d'un pare irlandès, en Francis Quinn, que havia emigrat a Mèxic per participar a la reunió mexicana, a la Revolució Mexicana de Pancho Villa, i que es havia casat amb la mare mexicana, la seva mare mexicana, Manuela Oaxaca, que va seguir el marit en totes les seves peripècies a la guerrilla mentre feia de bugadera i mantenia el seu fill. El 1919, amb un moment de calma, doncs el matrimoni decideix agafar les cames i marxar cap a Califòrnia, on el nen, l'Anthony, ja començarà a treballar amb només 5-6 anys com a recol·lector de fruita i jornaler. Bé, una mica més tard, l'any següent, es traslladen a Los Angeles, on l'Antonio farà d'enllustrador de sabates i de venedor ambulant de diaris, mentre, això sí, estudia a l'escola del barri, mentre el seu pare doncs, va fent de les seves i la seva mare el potencia i el cuida fins al 1926, quan mor el pare i ell ha d'abandonar els estudis i buscar-se treballs per poder ajudar a la família. Farà de peó, farà de carter, rentaplats amb restaurants i tota una colla de feines. Mentrestant, comença a interessar-se per l'art i vol ser fotògraf d'estrelles de Hollywood. I ho fa, els hi feia fotos i llavors els hi enviava per si li volien donar alguna cosa per les seves fotos. I només el Douglas Fairbanks sembla que li va enviar $10 com a premi, els demés li passaven olímpicament. Fracassat així, es dedica a animar festes, també fracassa com a animador de festes, i als 16 anys intentarà, perquè doncs, és un nano sapat i fort, intentarà, sense èxit, però, ser boxejador. Als 17 anys es casarà, tindrà la sort de casar-se amb una senyora, la Sílvia, uns anys més gran que ell, que li farà sentar el cap, li farà estudiar art i el farà anar a classes de dicció i d'urbanitat. Mentrestant, però, tindran 4 fills. Penseu que l'Anthony Quinn en va tenir 13 o 14. Bé, en qualsevol cas, el 1935 estudia pintura i interpretació al Polytechnic High School i guanyarà un premi, però li agrada més, ha descobert la carrera cinematogràfica, sobretot perquè ha conegut l'actriu Mae West i l'actriu Mae West li ha dit jo et buscaré feina i sí, li troba feina d'extra i de figura secundària en diferents pel·lícules quan ell només té 21 anys, començant per la pel·lícula Parole. En tot aquest moviment, ell coneix i s'enamora a la Catherine. La Catherine és la filla del mític director de cinema Cecil B. DeMille i s'hi casarà, però, diguem-ne, abandonant a la que era la seva primera dona, aquella Sílvia, que era més gran que ell, tot i que ni el sogre vol saber res d'ell ni l'accepta com a gendre. És a dir, per posar un exemple, el dia que es casen no deixa que ningú de la família de l'Anthony Quinn vagi al casament perquè el paga ell. El 1939, quan porten 3 anys de casats, naixerà el seu fill Christopher, que morirà quan compleixi 4 anys, ofegat amb un estany. Ell, mentrestant, anirà començant a jugar el paper d'actor amb rols diversos, amb diferents pel·lícules, en rodarà 15, sempre fent papers de dolent, el seu aspecte el fa idoni per aquesta feina, i intentarà aconseguir, al final aconseguirà la nacionalitat nord-americana. Anirà també, començarà a estar al teatre i tindrà la sort de triomfar a Broadway amb un tramvia anomenat Desig, l'obra de Tennessee Williams, i que li permetrà obtenir el seu primer paper protagonista en una pel·lícula, Black Gold, a l'or negre, i participar en diferents sèries de televisió. Fins que l'any 1952 el cinema li oferirà la possibilitat d'intervenir a la pel·lícula d'Elia Kazan, Viva Zapata, amb Marlon Brando i ell fent el paper d'Emiliano Zapata. Un paper que broda i que farà que li donguin el primer Oscar com a actor secundari. Va agafant fama, va pujant per tota l'escalafó i el 1953 anirà a Itàlia a rodar diverses pel·lícules i sobretot a rodar L'Estrada de Federico Fellini a l'any 1954. Una pel·lícula que rebrà premis per tot arreu i que li obrirà facetes interpretatives diferents d'aquella de fer de matón i de dolent que tenia. Treballarà a les ordres de Josh Cukor, de Martin Reed, d'Edward Dimitrik, de John Sturges, Nicola Rey, etc., i va adaptant el seu aspecte físic a tot això. El 1957 obtindrà el segon Oscar com a actor secundari per la seva interpretació a la pel·lícula La passió de viure, on interpreta el pintor Van Gogh. Només en 8 minuts que intervé a la pel·lícula li donen aquest Oscar. Això fa que, bueno, el noi es vagi envalentonant. El 1958 intentarà dirigir una pel·lícula, serà l'única que ho farà i amb poc èxit, El bucaner, però sí que tindrà èxit rodant pel·lícules com, totes aquestes us sonaran, Els canons de Navarone, Barrabàs, Lawrence d'Aràbia, etc., mentre es divorcia de la filla del Cecil B. DeMille i es torna a casar amb una senyora, i roda el Sorba, el grec, el 1964, per la qual serà nominat com a millor actor principal, ja no secundari. Seguiran altres pel·lícules, La hora 25, Les sandàlies del pescador, El secret de Santa Vitòria, amb Anna Magnani, i mentrestant continuarà tenint fills. De l'últim matrimoni tindrà 3 fills més, i al llarg de la seva vida acumularà un total de 7 fills, que haurà tingut de 3 amigues, de 3 amigues diferents, i anirà rodant pel·lícules, això serà la seva vida. Encara li faltarà protagonitzar El lleó del desert, El vell i la mar, i començar una experiència en televisió, la sèrie Hèrcules, que no va reeixir excessivament. Els anys van passant i, com dèiem al començament, el 2001, amb 86 anys a l'esquena i fruit d'una greu pneumònia, moria a Boston el popular i famós actor Anthony Quinn. Un actor que no es va estar tampoc de fer les seves incursions amb algunes coses, amb algunes activitats que no eren pròpies. Per exemple, el cantar. Hi ha una cançó que es diu I Love You, You Love Me, que l'interpreta l'Anthony Quinn. Jo no sé si hem de dir que la canta o la recita. En tot cas, jutgeu vosaltres. Aquí us deixem amb Anthony Quinn i I Love You, You Love Me.
I love you. I love you. I love you. I love you.
I love you.
How many different ways are there to say I love you?
I love you.
No need to say it any other way.
You love me.
How wonderful. Oh, how wonderful that such a thing can be.
Just we two.
Adds up to
I love you.
And you love me.
I love you.
How many different ways are there to say I love you?
Ti voglio bene, ti quiero, ich liebe dich, ich te adoro.
I love you.
No need to say it any other way.
And honey, honey, you love me?
How wonderful that such a thing can be.
Baby, just we two.
Adds up to
I love you,
and you love me.
De juny del 1798, el dia que mora a la localitat de la Bohèmia de Dutxov el aventurer, escriptor i, sobretot, famós pels seves experiències amatòries, Giacomo Casanova, que ha donat peu a aquella expressió, és un Casanova. Bé, és un aventurer que era fill de dos comedians, de la Zaretta Ferrucci i del Gaetano Casanova, d'ascendència aragonesa, curiosament, i que va morir quan ell tenia només 8 anys. De totes maneres, hi ha també una versió o una hipòtesi que diu que ell va ser un fill adulter, de fruit d'adulteri, del patrici venecià, de l'home ric venecià, Michele Grimani, amb la seva mare, amb la Zaretta, que, diguem-ne, responsabilitat, aquest venecià, doncs, va fer una donació important de diners a la mare que perquè el destinés a la carrera eclesiàstica. I això va ser, doncs, que el feren entrar, així va ser, al seminari de l'abate Gozzi, on va aguantar 3 o 4 anys fins que una aventura, no era la primera ja, una aventura amorosa va motivar que el fessin fora. Als 21 anys, la mare va tornar a agafar les regnes de tot plegat, el va enviar a Roma, recomanat pel suposat pare, per aquell Michele Grimani, recomanat a la Santa Seu, on es va posar al servei del cardenal Acquaviva, en aquells moments ambaixador d'Espanya, com dèiem, davant del papa. Però, altra vegada, acabarà expulsat per les seves aventures de faldilles i va començar a donar toms per Corfú, per Constantinoble i per tot l'imperi abans de tornar a Venècia i fer-se soldat i, curiosament, violinista. I a més, era un jeta, perquè es feia passar per no sé quantes coses més. Per exemple, es va fer passar per metge i va curar un altre, curiosament, un altre senyor d'aquests que tenia molts diners a Venècia i que, agraït, li va fer donació d'una part de la seva fortuna, que ell es va gastar amb experiències esotèriques allò rares, diguem-ho així, cosa que va provocar que la Inquisició el comencés a perseguir i l'obligués pràcticament a agafar les cames, marxar de Venècia i anar-se'n a viure a l'any 1744 a Ancona, on durant una reclusió, durant una epidèmia de peste que es va quedar allò tancat, es va fer una relació amb una esclava grega i un castrato, que al final va resultar ser una dona, i bueno, tota la Inquisició al darrere, i va dir, bueno, doncs jo poso terra pel mig, i el 1749 se'n va anar a viatjar per Europa, on continuava doncs amb la seva fatxenderia, fent-se passar per financer, fent-se passar per diplomàtic i no sé quantes coses més. El 1753 decideix tornar a Venècia, on evidentment ja l'estan esperant, l'agafen i el foten a la presó per un comportament inadequat i pràctica d'esoterisme, però aconsegueix seduir un monjo de la presó i aquell monjo li deixa un vestiment i ell es pot escapar i s'exiliarà per Europa durant 18 anys. A París, però, no es penséssiu pas que està amagat, té èxit així social. A París arribarà a freqüentar Lluís XV i la seva amant, la marquesa Pompadour. Es diu que creant la loteria francesa, la loteria estatal francesa, i després fent missions secretes que acaben ràpidament amb un frau, que llavors tothom l'empaita i que s'ha d'exilar. Se'n va cap a l'Orient i allà s'inventa un altre ego, posa un títol nobiliari, el cavaller de Saint-Gall, que li permet doncs, fins i tot establir relació amb el papa Climent XIII, ja veieu, era un gran embaucador, reconèixer també a Catalina la Gran, l'emperadriu de Rússia, o a Frederic III el Gran de Prússia, etc. I fins i tot viatja a Espanya esperant trobar o que li donguin un lloc a l'administració de Carles III i serà detingut a Barcelona i passarà 40 dies o 50 dies a la presó de Barcelona per un afer de faldilles amb la dona, amb la senyora del capità general de l'exèrcit de la capital catalana. El 1771 començarà, diu, bueno, ja poder que em calmi, començarà la seva activitat com a escriptor, fent un llibre, l'Elana Caprini, i traduint la Iliada d'Homer, però que no acabarà de completar. Bueno, cansat de parlar amb Venècia i diu, escolta, jo m'agradaria tornar aquí, jo us ajudaré perquè ara que teniu molt mala premsa jo faré història sobre tot això, i al final el Dogo, el gran emperador de Venècia, li perdona la seva fuga i tal, a canvi de que es converteixi en espia de la Inquisició i li expliqui coses que la Inquisició vol fer. Ell iniciarà llavors una vida aparentment normal, es casarà amb una costurera, Francesca Boschini, i començarà a publicar els opuscles de miscel·lània que el faran famós. Però el 1782 un d'aquests llibrets acusa a un noble de ser un fill il·legítim i tal, i provoca doncs, que la Inquisició i el Dogo tornin a anar-li al darrere. Ha d'agafar les cames i se'n torna a anar de toms per Europa, arribant a Viena. Allà a Viena es farà amic del comte de Wallstein, que, com que és de la maçoneria, com ell, com el Casanova, doncs li oferirà que per què no li fa de bibliotecari el seu castell de Dutschkopf. Ell accepta, perquè diu, almenys així estaré tranquil, i es reclueix el castell de Dutschkopf fent de bibliotecari, no renunciant a les seves experiències, diguem-ne, sexuals, i escrivint alguns assajos i llibres matemàtics i, finalment, les seves memòries, amb tot això, com unes memòries que no acabarà d'escriure, perquè morirà el 4 de juny de 1798, amb 73 anys, després de 27 anys d'aventures, de rotllos, que no totes han sigut conegudes. Se li reconeixen, fins a l'actualitat, se li reconeixen 132 conquestes amoroses. És a dir, tot un Casanova, vaja, com això correspon al seu cognom. I com que ell tenia aquestes habilitats amb el seu cor i de moure els cors femenins, doncs hem pensat en una cançó, ja que totes les enamorava, amb una cançó del Ray Charles, bueno, i d'altres, perquè també d'això, Unchain My Heart, encadena el meu cor, que ara us posem tot seguit. Per tant, aquí teniu, en record d'aquell Casanova que les empaitava totes, en Ray Charles cantant Unchain My Heart.
Unchain my heart,
unchain my heart,
baby, let me be.
Unchain my heart,
unchain my heart,
unchain my heart,
'cause you don't care about me.
Unchain my heart,
you got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, please set me free. Unchain my heart,
unchain my heart,
baby, let me go.
Unchain my heart,
'cause you don't love me no more.
Unchain my heart.
Every time I call you on the phone, some fella tells me that you're not at home. So unchain my heart, oh please, please set me free.
I'm under your spell,
like a man in a trance,
like a man in a trance.
But I know darn well, so unchain my heart,
unchain my heart,
let me go my way.
Unchain my heart,
unchain my heart,
unchain my heart,
you worry me that day.
Unchain my heart,
why lead me through a life of misery, when you don't care about a beat for me. So unchain my heart, oh please, please set me free. Under your spell,
I'm under your spell,
like a man in a trance,
like a man in a trance.
Wow, you know darn well, that I don't stand a chance,
that I don't stand a chance.
So unchain my heart,
unchain my heart,
let me go my way. Set me free.
Please set me free.
Oh, won't you set me free?
Please set me free.
Whoa, set me free.
Please set me free.
Wow, set me free.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
5 de juny de l'any 2004, el dia que mora el actor de cinema i president dels Estats Units, poseu amb l'ordre que vulgueu, Ronald Wilson Reagan, que havia nascut a l'estat d'Illinois, a Tampico, el 6 de febrer del 1911. Era fill d'un venedor de sabates i una predicadora presbiteriana que li va transmetre la fe amb la gent i, amb Déu i el va educar en la seva fe i en les seves actituds més aviat reaccionàries. Va estudiar a la Dixon High School, va treballar al Rock River prop de Dixon fent de salvavides, de vigilant de la platja, podríem dir, i després va passar a l'Eureka College, on va començar a destacar amb l'esport, sobretot el rugby americà, el futbol americà, que diuen ells. Abans de graduar-se el 1932 i marxar cap a Iowa, no tant a jugar a rugby, sinó a fer de retransmissor, de locutor, ara no em sortia, de locutor retransmetent els partits locals de futbol americà dels Hawkeyes i col·laborant amb agències de publicitat amb totes aquestes coses, provocant que el fitxés la ràdio de Des Moines com a locutor dels partits de béisbol del Chicago Cubs. Ell anava a darrere de l'equip de rugby i retransmetent. Seguint el club aquest a Califòrnia amb els seus desplaçaments, un dia li proposen fer una prova de càmera l'any 1937, el noi se la deixa fer i quan els directors de l'empresa de la Warner Brothers veuen aquell noi, diu, carai, això promet, i li ofereixen un contracte per 7 anys per fer pel·lícules. I ell accepta. El seu primer paper protagonista va ser en una pel·lícula del 1937, del mateix any, Love is on the Air, que, bueno, no és cap virgueria, però que el consolida i el posa en la carrera. El 1939 ja en portava 19 de pel·lícules, fixeu-vos, en 2 anys va fer 19 pel·lícules. Clar que en papers secundaris, però en alguna d'elles, com aquesta que dèiem de Love in the Air, i després El Camino de Santa Fe de l'any 1940, sí que era protagonista. I això li va fer agafar una certa fama, encara que vinculat a les que s'anomenen pel·lícules de sèrie B. Del 29 d'abril de 1937, en Reagan s'apunta a l'exèrcit de reserva, però com que és miop, no pot anar a fer res fora dels Estats Units, no pot sortir dels Estats Units, i l'incorporen a la Força Aèria, el 1942 l'incorporen a la Força Aèria, i el fan entrar a la primera Motion Picture Unit, o a la primera unitat de fer pel·lícules de Califòrnia, on ja amb el grau de tinent, per fer pel·lícules d'entrenament pels soldats, és a dir, pel·lícules perquè els soldats aprenguin a fer coses. En farà 400 fins al final de la guerra. Bé, el 10 de març de 1947, quan ja la guerra doncs està xinuxano que s'ha acabat, no té masses ofertes cinematogràfiques, passa a la televisió, no va gaire bé, però li ofereixen presidir el sindicat d'actors de cinema, cosa que accepta, i que es fa que s'acosti per primera vegada a la política. En qualitat de política es posa al costat del senador McCarthy, coopera amb el Comitè d'Activitats Antiamericanes, denunciant la caça de bruixes, denunciant a diversos col·legues com a comunistes i testificant a l'any 1947 amb una certa repercussió sobre la influència comunista a la indústria del cinema. Mentrestant, però, la General Electric, la companyia elèctrica que porta aquest nom, doncs ha creat una empresa de teatre, bueno, una empresa, no, ha creat una companyia de teatre, la General Electric Theater, que va fent televisió i va fent, diguem-ne, actuacions a tot el país, a les plantes de les elèctriques, a les centrals elèctriques, amb ell com a anfitrió i actor de la sèrie, una sèrie que es farà molt popular entre els anys 1964 i 1965. Mentrestant, ell ha entrat ja en política, primer es havia registrat com a demòcrata i admirador de Franklin Roosevelt, però girarà cap a la dreta i començarà a recolzar la candidatura presidencial de l'Eisenhower a l'any 1952 i la de Richard Nixon a l'any 1960. Entrat ja definitivament en el Partit Republicà, doncs naturalment la General Electric el posa de putetes al carrer. Llavors, què fa el Reagan? El 1964 s'incorpora a la campanya del conservador Barry Goldwater, que reclama un govern fort, i busca ell, com a com a personatge popular, donacions pel partit. El partit, com que aconsegueix bastantes de donacions, li obre les seves portes, i el 1966 el presenta i fa que sigui elegit governador de Califòrnia, el que fa 33, el que fa 33 de tota la història, que serà reelegit el 1970 i que renunciarà a presentar-se en un tercer mandat. Durant tot el seu mandat demostra una contundència important, fins a arribar a enviar soldats de la Guàrdia Nacional als campus de la Universitat de Califòrnia per calmar l'agitació dels estudiants. El 1968 intentarà presentar-se com a candidat republicà a la presidència, però el derrotarà Richard Nixon. No així el 1972, quan Nixon el nomena enviat especial a fer una gira per Europa, i el 1976, ja més consolidat, intentarà altra vegada ser candidat a president contra Gerald Ford, però novament serà derrotat. Quan ja tot sembla que, bueno, doncs ja en porta tres, coi, i plegarà, doncs no. El 1980, Ronald Reagan aconseguirà ser nomenat candidat republicà a la presidència dels Estats Units, després de guanyar les primàries a la majoria d'estats dels Estats Units. A la convenció de Detroit, el Reagan triarà com a vicepresident el George Bush, i la campanya derrotarà, però de carrer, el candidat del president Jimmy Carter, i donarà i aconseguirà la victòria per ell amb un 50,75% dels vots i guanyant a 44 estats. Els republicans també tindran majoria al Senat i, per tant, el Reagan serà el 20 de gener de 1981 president dels Estats Units, però té 69 anys i pico. I, per tant, el 1984, de totes maneres, encara aconseguirà la seva segona reelecció, però ja està francament acabat, i renunciarà a la seva possible candidatura i morirà, com dèiem al començament, el 5 de juny del 2004, el famós i mai prou ponderat president Ronald Reagan. I com que Ronald Reagan ens té amb el cor partit entre comboi i entre polític, doncs mira, hem buscat una cançó, i era un home molt popular, hem buscat una cançó d'una pel·lícula, de la pel·lícula Cowboy de mitjanit, que porta per títol Everybody's Talking, tothom parla, perquè efectivament en un moment determinat als Estats Units tothom parlava del president Reagan i ell, doncs, es deixava estimar, no? Aquí teniu, doncs, el Nilsson amb la seva popular Everybody's Talking.
Everybody's talking at me, I don't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. People stop and stare, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. I'm going where the winter suits my clothes. Banging over the northeast winds, sailing on a summer breeze. Skipping over the ocean like a stone. Wow, 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 wow. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the winter suits my clothes. Sailing on a summer breeze, skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, and hear words the same. Only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
De juny de l'any 1554, el dia que a Espanya l'emperador Carles I reconeix com a fill seu, il·legítim però fill seu, a Joan d'Àustria. Joan d'Àustria era, doncs ja ho haureu deduït, el fill bastard de l'emperador Carles, un dels fills bastards de l'emperador Carles V, i nascut també de la senyora Bàrbara Blumberg. La Bàrbara Blumberg era, diguem-ne, una noble flamenca que tenia fama per ser molt guapa i que va mantenir relacions amb el futur emperador Carles, però que poc després de tenir aquestes relacions es va casar amb un milionari, podríem dir, d'aquella zona de la flamenca, de la zona holandesa, el Jerónimo Píramo Kegel, que va ser el que va donar nom al nen, que tothom coneixia com a Jerónimo, Jeromín, per ser més precisos. El rei Carles V, però, va tenir aquests gestos, va voler cuidar el seu fill, i li va demanar o li va exigir a la mare, aquesta senyora flamenca, tan guapa, que el portés a Espanya. Va voler que es criés a Espanya, va agafar el seu majordom, el Luis de Quijada, i va pactar amb un altre, amb Francisco Massi, el violinista de la cort, que, a canvi d'uns diners a l'any, doncs educarien, entre tots dos, educarien el nen, el portarien a Espanya, i ell el tindria propet. A la primavera del 1554, el nen va passar, doncs, al castell de Luis de Quijada, a Valladolid, on va ser criat per la dona d'aquest Luis de Quijada, la Magdalena de Ulloa, que el va educar auxiliada pel mestre, per un llatinista, Guillem Prieto, per un capellà i per un escuder, el Juan Galarza. I com diem, el 6 de juny de 1554, abans de fer la seva abdicació, el Carles V va decidir reconèixer el Jerónimo, que ell li deia Jerónimo, encara que popularment li deien Jeromín, com a fill natural seu, i va manar a Luis de Quijada que s'anés a viure a prop de Yuste, perquè el Carles V es retirava a viure al monestir de Yuste, perquè així ell podria conèixer i conviure amb el nen, cosa que sembla que va fer en relativament poques ocasions, però que ho va fer. El Felip II, que és el rei que va substituir a l'emperador que va succeir a Carles V, per indicació del seu pare, el va reconèixer com a membre de la família real, li va canviar el nom, va deixar de dir-se doncs Joaquín per nomenar-se o dir-se Joan d'Àustria, i li va otorgar dignitats de noble, allò que tenia en casa pròpia, manada per Luis de Quijada, i ell va completar la seva educació, llavors, a partir d'aquell moment, Juan d'Àustria, completar la seva educació a la Universitat d'Alcalá de Henares. Quan el 1565 els turcs ataquen Malta i es crea una flota a Barcelona per anar a fer-los la pell, per defensar Malta, el Joan li demana permís al rei, a Felip II, per anar-hi. El rei li diu que no, però el Joan s'escapa i ve volat cap a Barcelona, però arriba tard. Arriba tard i no pot deixar. Però quan el Felip II se n'adona i sap això, diu, bueno, aquest noi per capellà no el farem capellà, que era el destí que tenien tots aquests fills estranys, sinó que, bueno, fem-lo mariner. I el nomena capità general del mar, li posa diversos mariners de prestigi al seu abast com a consellers, per exemple, l'Álvaro de Bazán, l'almirant Álvaro de Bazán, o el Lluís de Requesens, com a sotsalmirall, i li dona una esquadra amb la qual podrà combatre els pirates a la Mediterrània. I sí, ell serà precisament el factor de que la sublevació de moriscs que es produeix al Regne de Granada de 1569 sigui reprimida, i això fa que el seu germanastre, el Felip II, el nomeni comandant suprem de la Lliga Santa d'Espanya Espanya, i quan hi ha tota la història de Lepanto, doncs ell està al davant de tota la flota i derrota els turcs a la batalla de Lepanto. Això feu que el Joan d'Àustria comencés a ser conegut a nivell europeu i que digués, bueno, jo també vull ser rei, no? I podia tenir un regne, perquè si conqueix això... De fet, llavors els albanesos, que se n'assabenten, li ofereixen el tron, però ell encara té el detall de consultar-ho amb el Felip II, amb el seu germanastre, i el germanastre li diu, no agafis això, i ell li fa cas. Mentrestant, la República de Venècia signarà la pau amb els turcs, tancarà la Lliga Santa, i el Joan doncs haurà de continuar lluitant a la Mediterrània, atacant els turcs i mantenint els interessos del seu germanastre. Demanarà permís per conquerir Tunísia, a veure si així doncs puc fer-me un regne i puc ser rei, però té el recolzament del papa Gregori XIII, però el Felip II li diu que no, que res de tot això. I el Felip II comença ja a tenir la mosca a darrere l'orella. El Joan d'Àustria tornarà a intentar una altra zagallada, li proposarà amb el seu germanastre, escolta, jo envairé Anglaterra, allà mana la Maria Stuart, envairé Anglaterra, em casaré amb ella i així podré ser rei d'Anglaterra. Naturalment, el seu germanastre li diu, no, queda't aquí i et quedes i no surtis d'Itàlia perquè et fotré a la presó. Comencen a morir-se-li els col·laboradors i, a més, a Holanda hi ha una revolta. El Guillem d'Orange es revolta contra l'estat espanyol i contra Felip II i, per tant, el Felip diu, calla, que ara tinc la possibilitat. Mira, no volies guerra? Doncs mira, sí, vés-te'n cap a Holanda i allà frena'm aquest, el Guillermo d'Orange aquest, que m'està tocant els nassos. El nomena governador de tot l'estat d'Holanda, de la zona holandesa, amb autoritat sobre els terços de Flandes, que, bueno, són bons guerrers i, per tant, calmen la situació, aconsellats per l'emperador, aconsellats pel Felip II, van forts. Quan el Joan els envia cap allà, signarà l'edicte perpetu, que pacificarà la situació i li permetrà entrar triomfalment a Brussel·les. Però el Guillermo d'Orange aquell no es dona per vençut i li dona un ultimàtum, li diu que entregui totes les villes, totes les ciutats que conquerit i que es retiri a Luxemburg. El Joan diu que no, que els terços ja el frenaran, el posa sota l'autoritat d'Alexandre Farnesio i derrota els rebels a la batalla de Gembloux. Sembla, doncs, que el problema d'Holanda està resolt, però la victòria és insuficient. Els dos exèrcits, un del duc d'Anjou i l'altre de la reina Isabel d'Anglaterra, envaeixen Holanda i el Joan cada cop està més sol i a prop de la derrota. Bé, vist això, i a més que està malalt, diu, escolta'm, escriu amb el seu germanastre i li diu, escolta'm, jo vull venir cap a Espanya perquè estic fotut respecte al nomenament que he fet aquí del meu nebot, l'Alessandro Farnesio, i vinc cap aquí a morir-me i enterra'm al costat del pare. Efectivament, tornarà a Espanya a l'1 d'octubre de 1578, Joan d'Àustria morirà, les seves restes seran transportades a l'Escorial i allà reposen al costat de la tomba del seu pare. I com que ja heu vist que la cosa anava de pares, fills, germanastres i totes aquestes coses, hem buscat, per acabar aquest programa d'avui, una cançó dels Catarres, havíem sentit a parlar d'ella, una cançó dels Catarres que porta per títol De pares a fills, amb la que us desitjarem que passeu una bona setmana, doncs el Toni Olivella, que ha portat totes aquestes màquines i tot aquest enrenou, el Marc Pujol, que l'ha ajudat amb el que ha pogut i ha volgut, i la Goretti Martínez, que ara penjarà totes aquestes explicacions, un pèl complexes i un pèl confoses, que us he fet d'aquests tres, d'aquests cinc personatges que avui han format l'elenc d'aquest 5 a la setmana. Per tant, en Francesc Morgades, el burro davant, i tots ells s'acomiaden fins a la setmana vinent en aquest programa de Ràdio Televisió de Vilafranca, 5 a la setmana. I us deixem amb els Catarres i De pares a fills.
Caminant sobre l'aigua, t'obriràs totes les portes, sempre el somriure. no et faltarà cap resposta. Viuràs més de mil vides, tastaràs els millors vins, trepitjaràs terres llunyanes, mai no perdràs el camí. Podria dir que la vida et serà sempre fàcil, però el temps del dubte vindrà. No t'he vist caure en els llocs més difícils, viuràs a aprendre a aixecar-se. Drames. Quan la vida t'ensenyi les urpes, respon amb l'amor més ferotge. No et mancarà mai coratge per enfrontar les teves pors. Troba el teu somni invencible i crida'l amb tot el teu cor. Podria dir que la vida et serà sempre fàcil, però el temps del dubte vindrà. No t'he vist caure en els llocs més difícils, viuràs a aprendre a aixecar-se. Podria dir que la vida et serà sempre fàcil, però el temps del dubte vindrà. No t'he vist caure en els llocs més difícils, viuràs a aprendre a aixecar-se.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.